Barça va derrotar l'Elx per 3-0 i manté les opcions de lluitar pel títol de Lliga. Ara és a 5 punts de l'Atlètic de Madrid, que és el líder, que ha jugat un partit menys, això sí. Entremig hi ha el Madrid, amb 2 punts més que els blaugrana. Ramon Salmurri, bona tarda.
Què tal, Òscar? Bona tarda.
Això sí, el Barça va tornar a ser irregular, adormit, sense idees a la primera part, i en canvi una mica més inspirat a la segona, sota l'impuls una vegada més de Leo Messi, que va fer 2 gols i s'ha situat com a líder tot sol a la classificació del Pichichi.
Koeman, en la prèvia del partit, reclamava sacseig als seus futbolistes. De fet, ho va fer des de l'alineació, amb 5 canvis. Van entrar Minguesa, Umtiti, Pjanic, Trincao i Braithwaite, jugadors poc habituals en l'11 del tècnic holandès. Un Koeman que, en la prèvia del partit, ja explicava que havia comentat amb els seus futbolistes que l'equip havia de lluitar per la Lliga, que la Lliga encara era possible. Però, un cop va començar el partit, els seus futbolistes no van respondre com esperava.
Yo creo que es normal si dejas 2 puntos en casa en Cádiz cuando es un momento de cortar distancia con los de arriba, y es normal. Yo creo que entonces hay que sacar este mala sentido con partidos mejores, con resultados mejores, entonces que como hemos hecho hoy.
El descans 0-0 i, com deies, partit molt ensupit, cosa que va obligar el tècnic a sacsejar de nou l'equip. Va substituir Pjanic i va entrar al terreny de joc Ousmane Dembélé i va aparèixer, sobretot, Leo Messi. Va fer 2 gols a banda d'un mes de Jordi Alba. Messi, el rescat de l'equip, com deies, Pichichi de la Lliga i màxim golejador europeu en totes les competicions. I, a més, de golejar, de donar punts a l'equip, es van veure imatges de Messi reclamant intensitat.
Todo el mundo ha visto que nos faltaba intensidad y ritmo de balón, sobre todo. Es bueno que Messi, como capitano del equipo, que pida más intensidad.
I a partir del 3-0 ja rotacions a dojo per pensar en el doble duel contra el Sevilla. Dissabte, el Pizjuán, partit de Lliga, i dimecres la tornada de semifinals de Copa amb el 2-0 de l'anada, partit al Camp Nou.
I mentrestant, en l'actualitat preelectoral, avui Joan Laporta ha presentat el seu programa esportiu, que es basa a potenciar l'àrea de metodologia per part de l'exentrenador de tennis i expert en desenvolupament esportiu Xavier Budó, i també en incentivar el Big Data i la ciència aplicada a l'esport per part del professor Jordi Montpart.
Sense noms, però amb una posada en escena prou hàbil per part de Joan Laporta. Un Laporta acompanyat de grans noms de l'entitat: Alex Sanko, Víctor Valdés, Sergi Barjuan, Pichi Alonso, Víctor Muñoz o Xavi Llorenç, entre d'altres. A més, en un vídeo han aparegut imatges de futbolistes com Rafa Márquez, com Samuel Eto'o o com Deco, donant suport a Joan Laporta. I la presència de 2 personatges més: Albert Benages, que inicialment forma part de l'organigrama de la candidatura de Víctor Font, i de Mateu Alemany, un dels homes forts de la candidatura de Joan Laporta.
Jo, l'Albert, no he tret cap espasa ni l'he posat contra la paret. És una relació, com ha dit el Rafa, d'allà de fa molt de temps. És una persona, doncs, que ha treballat molt bé al club i ha treballat conjuntament amb una persona amb la que nosaltres, doncs, confiem plenament, com és el José Ramón Alex Sanko. Mateu, tenim converses. No tenim encara res tancat per la confiança que hi ha, i jo ja ho he dit, a mi m'agradaria.
I mentre es presentava aquest acte, Víctor Font ha fet una piulada on expressava el seu malestar per la presència d'Albert Benages i deia que Joan Laporta l'havia situat entre l'espasa i la paret, forçant-lo a anar a aquest acte. A més, picada d'ullet a Carles Puyol, protagonista de la presentació. No s'ha volgut concretar quin serà el seu rol. Joan Laporta ha explicat que la seva parcel·la esportiva comptarà amb un director de futbol, a més d'un secretari tècnic.
Ahir es va jugar aquest Barça-Elx de Lliga, però també l'última jornada dels partits d'anada dels vuitens de final de la Lliga de Campions. Uns partits que han deixat clara la superioritat dels equips que van acabar com a líders la fase de grups. 7 dels 8 han guanyat ara, tot i que jugaven fora de casa. L'única excepció va ser la Juventus, que va perdre per 2-1 amb el Porto. Manchester, Enric Gil, bona tarda.
Bona tarda.
Un d'aquests equips que va guanyar l'anada és el Manchester City de Pep Guardiola. Va guanyar 0-2 al camp del Borussia Mönchengladbach i suma 19 victòries seguides i no perd cap partit en cap competició des de fa més de 3 mesos.
Sí, realment són números de vertigen, i des de finals de novembre l'equip de Guardiola suma 26 partits consecutius sense perdre en totes les competicions. L'última i a la Lliga de Campions, com dèiem, va superar amb autoritat el Mönchengladbach per 0-2 amb gols de Bernardo Silva i Gabriel Jesús, i té un peu i mig als quarts de final. El City ha guanyat tots els partits del 2021 i és viu en totes les competicions. Lidera la Premier amb autoritat, classificat pels quarts de final de l'FA Cup i a la final de la Copa de la Lliga. i ho ha aconseguit sense el Kun Agüero i en part sense Kevin De Bruyne, els dos lesionats. Com s'explica aquesta transformació del City? Guardiola n'ha donat una pista, diu que ara corre més la pilota i menys els jugadors. No oblidem que el City va fer un mal inici de la Lliga. A finals de novembre va caure fins l'onzena posició. En aquell moment, Anglaterra apuntaven que Guardiola es trobava en el repte més gran de la seva carrera. Tres mesos després, la resposta és fulminant.
I avui arriba el torn de la Lliga Europa. Es disputa la tornada dels setzens de final amb partits destacats, com ara Arsenal-Benfica, amb empat a un de l'anada, Milan-Estrella Roja, empat a dos, o Ajax-Lilla, 2-1 pels holandesos a l'anada. Pel que fa als equips de la Lliga Espanyola, el Villarreal rep el Salzburg amb un 2-0 a favor de l'anada, la Real Societat visita el Manchester United amb 4-0 en contra, i el Granada juga al camp del Nàpols, on defensa un 2-0 aconseguit a l'anada. Darwin Machís, jugador del Granada, vol gaudir d'un moment històric.
Estamos muy felices de estar viviendo estos momentos históricos con el Granada. Eso es gracias a todo lo que hemos venido haciendo, a todo el sacrificio que hemos venido teniendo también para llegar a este punto de estar disputando este tipo de partido contra una gran escuadra como es el Nápoles. Y bueno, tenemos que seguir en esa misma línea porque todavía nos queda mucho por seguir creciendo.
El Tottenham, que va jugar ahir, és el primer equip classificat pels vuitens de final de la Lliga.
21 segons pel final. Pilota pel TDK. Roger Estella puja la pilota. Avanceu el Lituà Carnissova defensant-lo. Lluny de Cistella, tot el pavelló dret. I curiosa...
El Barça guanya d'un i quan queda?
Queden 12 segons pel final. 10.
Estàs obrint, tens el Manresa?
Atenció, Joan Creus de 3! Triple de Creus!
El Barça perd de 2! Queden 8 segons.
Això que sentim és la narració que Jordi Basté, amb intervenció de Joaquim Maria Puyal, va fer a Catalunya Ràdio de la final de la Copa del Rei, que el TDK Manresa va guanyar contra el Barça a Múrcia. Ernest Macià, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Primera i única Copa del Rei que s'ha adjudicat l'equip manresà i que avui, recordem-ho, justament fa 25 anys.
Doncs sí, i no va ser l'únic títol, tot i que en aquell moment ho semblava. Semblava que el Manresa havia tocat un sostre perquè, sent l'equip amb el pressupost més baix de l'ACB, s'havia proclamat campió de Copa davant de tot un Barça, aixecant-li una pròrroga. Quedaven pocs segons pel final i Joan Creus va rebre una passada a la cantonada per llançar un triple. Ell segurament no l'hagués llançat, encara va tenir dubtes, però el triple aquella vegada va entrar. El Manresa es va posar 94-92 i en els 9 segons que quedaven el Barça no va ser capaç de portar el partit a la pròrroga o tornar-lo a guanyar. Aquest és l'heroi d'aquell partit que amb 39 anys va coronar el Manresa fins al que llavors semblava el moment més important de la seva història.
La veritat és que sembla impossible, però ha sigut així. El fet important, el més important, és que està guanyada amb un equip modest i un equip amb el que els pronòstics no comptaven mai, ni amb l'ACB ni a la Copa del Rei. Ja els han guanyat bé.
Un equip modest en el qual hi havia jugadors com Jesús Lázaro, Rafa Vega, Joan Peñarroya, avui actual entrenador del Burgos, i jugadors nord-americans com Harper Williams, Telis Frank o Linton Towns. I això sí, qui li va fer la passada a Joan Creus a la cantonada era Roger Esteller.
Nosaltres hem guanyat per collons. Però vosaltres sou collonuts!
Aquestes eren les celebracions a la plaça de l'Ajuntament de Manresa. Dos anys més tard, alguns d'aquests jugadors tornarien a aixecar un altre títol i no seria de Copa, sinó que seria la Lliga ACB.
Catalunya Ràdio, la ràdio nacional de Catalunya.
Nou minuts i seran les 3 de la tarda. Quatre atletes catalans figuren a la llista de seleccionats amb l'equip espanyol pel Campionat d'Europa de pista coberta que es disputarà la setmana que ve a Polònia. Josep Antoni Isa, bona tarda.
Hola, bona tarda.
No hi ha hagut cap sorpresa. S'han colat els que estava previst, tots quatre campions d'Espanya el cap de setmana passat a Madrid.
La vilafranquina Xènia Benach és la que té menys experiència. Competiran els 60 tanques. Tot el contrari d'Esther Guerrero, amb molt més recorregut internacional. A Polònia, l'atleta de Banyoles disputarà els 1.500 amb aquests objectius.
És el gran objectiu de l'hivern. Allà faré el 1.500 i arribo també a la idea de poder lluitar per una plaça a la final i poder-la disputar amb garanties.
També amplia experiència internacional pel català que correrà els 3.000 llisos, el palamosí Adel Mechal. La quarta integrant és la saltadora de l'Hospitalet Maria Vicente, que competirà en pentatló.
Pues por supuesto allí iré, lo intentaré hacer lo mejor posible y ojalá que no solo en la altura y el 800, que son las curvas que he dicho que creo que tengo más margen de mejora, sino en todas, rascar los máximos puntos y acercarme, por qué no, al nuevo récord d'Espanya.
Després de l'incident amb el seu salt de llargada esborrat, Vicente ha aprofitat una invitació per competir en proves combinades. Hi havia esperances que Llorenç Sales, Pol Retamal o Bernat Herta poguessin entrar a la llista, però n'han quedat fora.
Fa un moment acabem de parlar d'un aniversari, els 25 anys de la victòria del TDK Manresa a la Copa del Rei de bàsquet, i ara parlem d'un altre aniversari, en aquest cas una mica més antic. Barcelona, Maria Guixà, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Avui fa 100 anys que es va fundar a la Rambla de Barcelona la Federació Catalana de Natació.
Concretament ha estat a l'edifici històric del CATSI, a la Rambla Santa Mònica de Barcelona, on avui s'ha tornat a fer un acte simbòlic de reconeixement als pioners de la natació del país. Aleshores van ser 9 clubs els que van impulsar avui fa 100 anys, dia per dia, la Federació Catalana de Natació. El Barcelona, l'Atlètic, el Sabadell, el Mataró, el Pop de Badalona, el Camp d'Esports de Lleida, el Club 20, l'Ateneu Enciclopèdic Popular i el Club de Mar. 9 clubs, tots ells avui amb representació també institucional en aquest acte que ha servit per reconèixer els orígens, l'inici de la Federació Catalana de Natació, que fins ara ha tingut 17 presidents. L'actual és Enric Bertran.
Sabíem perfectament que era aquest edifici de la Rambla i, afortunadament, gràcies a la que és actualment la seu de la UGT, doncs, parlant amb ells, els hi vam plantejar que ens agradaria, doncs, fer aquest acte de reconeixement. Bàsicament, jo crec que avui era un acte de reconeixement als nostres pioners, als nostres forjadors, als nostres fundadors.
La Federació Catalana de Natació, després d'aquests 100 anys, la configuren 128 clubs i actualment té més de 17.000 llicències esportives.
I ja sabem els 8 equips que disputaran la Copa del Rei d'Hoquei Patins, que es decidirà a La Corunya, a la pista del Liceu, del 10 al 13 de juny. Tomàs Llebre, bona tarda.
Bona tarda.
L'últim classificat ha estat el Girona, que ho va aconseguir ahir in extremis.
El Granja Plana Girona i el Palafrugell eren els dos equips que tenien l'opció d'aconseguir la 8a i última plaça d'accés a la Copa del Rei d'Hoquei Patins. Ahir es va disputar l'últim partit que quedava pendent de tota la primera volta d'Hoquei Lliga, el Granja Plana Girona-Calafell, i l'equip gironí necessitava puntuar per assegurar-se la plaça de Copa. I amb l'empat a dos que es va donar, la va aconseguir. Ara ens ho valora un dels seus entrenadors, Marc Comalat.
La classificació per la Copa del Rei, doncs és molt important per als jugadors, per nosaltres, per l'equip, pel club, pels sponsors, per la ciutat. És entrar en una competició i lluitar per un títol amb els millors de la categoria, perquè és, a més a més, el segon any consecutiu que aconseguim entrar a la Copa del Rei. Jo crec que tots hem d'estar satisfets per tornar a competir per un títol amb els millors del món.
I d'aquesta manera, la Copa del Rei d'Hoquei Patins, com heu apuntat, es farà a La Corunya del 10 al 13 de juny. La disputaran el Liceu, el Barça, el Reus i el Caldes com a caps de sèrie, també el Lleida, el Voltregà, el Noia i el Girona.
Catalunya migdia.